Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
I ja hi tornem a ser, properes eleccions a la vista, aquest cop a Galícia, i garrotades entre partits polítics amb la clara i ferma convicció del "i tu més". I de nou els dos grans partits intentant nacionalitzar o estatalitzar, digui-li com vulguin, una campanya que, de fet, encara ni ha començat, perquè les eleccions són el 18 de febrer. Mentre el PSOE ha llançat una nova proposta educativa, els populars ja l'han criticada. Després de l'informe PISA, Pedro Sánchez ha anunciat un pla per reforçar l'aprenentatge de matemàtiques i comprensió lectora. Una partida que encara està per veure pendent de negociacions i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Està clar que l'informe PISA no només a Catalunya va fer trontollar els fonaments del sistema educatiu, i està clar, ja fa massa temps que se n'ha d'invertir. El que també hauria d'estar clar és que tot plegat hauria de ser una raó d'Estat, un pacte nacional de partits, i no una crítica constant que permet un canvi rere l'altre, depenent del govern de torn que calgui. La LOECE, l'any 80, la LODE, l'any 85, la LOCSE, l'any 90, la LOPEC, l'any 95, la LOCE, l'any 2002, la LOE, l'any 2006, la LOMCE, l'any 2013, la LOMLOE, el 2020, i tot per arribar on som, uns resultats que segueixen donant massa fracàs escolar. Solem dir que en aquesta empresa cal sumar-hi la comunitat educativa, mestres, alumnes i famílies, a part del legislador, però jo crec que per saber la pota que falla en tota aquesta qüestió no caldria ser un gran matemàtic. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana d'aquest dilluns 22 de gener del 2024? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb l'assessor de la Unitat d'Atenció d'Afectats per Terrorisme i Víctima de l'Atemptat d'Hipercor, Roberto Manrique, després que l'Audiència Nacional segueixi acusant de terrorisme Tsunami Democràtic i els CDRs. Parlarem del que és terrorisme i quins papers s'hi han jugat políticament i judicialment. Tot seguit, a partir de les 10, nova tertúlia d'actualitat, avui amb Xavier Torrents, Àngel Miret i Judit Caselles. A les 11 parlarem de corregir i o aprovar la conducta dels més petits de casa amb el president de l'equip SER, Oriol Julià, i la directora de l'equip SER, Laura Torrella. I quan passi uns minuts de 11:45 del matí, encendrem la televisió per descobrir més detalls de la nova ficció juvenil de TV3, Jo mai mai, que s'estrena aquesta nit. En parlarem de tot plegat amb dos dels seus protagonistes, l'actriu Clàudia Riera i l'actor Biel Rossell. Tot això en un dia on també obrirem la plana de Crònica Negra, els nostres assumptes interns amb la psicòloga i criminòloga Rosa Vinyes, i encetarem la setmana amb una mica més de salut gràcies al doctor Jacinto Valverde. I a partir de la una ens encararem l'última hora de programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Cebrián, descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vull dir 3 minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'un dia com avui. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Jean-Michel Pillon, una investigació de La Vanguardia i RAC1, ha destapat el nom de l'agent francès que va investigar amb la policia Xavier Trias o la família Pujol.
Sí, segons la investigació, Pillon va remetre els documents falsos difós l'octubre del 2014 sobre un suposat compte de Xavier Trias a Suïssa. El Ministeri de l'Interior va filtrar a través del diari El Mundo.
I més de 25.000 palestins ja han mort a la Franja de Gaza per l'ofensiva israeliana. En les últimes 24 hores han mort prop de 200 persones.
La majoria de les víctimes des de l'inici del conflicte armat el 7 d'octubre són dones i nens. Pel que fa a la resta de ferits, s'eleven a 62.000 persones.
El governador de Florida, Ron DeSantis, es rendeix i prepara la seva retirada de les primàries republicanes per presidir la Casa Blanca.
D'aquesta manera, DeSantis deixa via lliure a Donald Trump. L'anunci es produeix dos dies abans de les primàries de New Hampshire, on es projectava que quedaria per darrere de Trump i Nikki Haley.
I el govern espanyol ultima un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora.
Es tracta de millorar els mals resultats de l'informe PISA. El Partit Popular, però, ha carregat contra aquest pla de reforç i creu que assumeix les carències del seu model educatiu.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Barça i Girona sumen els 3 punts.
Els blaugrana ho van fer al Benito Villamarina amb un 2-4 contra el Betis, en què van brillar Ferran Torres i Lamine Yamal. El Girona, per la seva banda, va tornar a golejar, en aquest cas, el Sevilla per 5-1.
I per darrere dels gironins hi ha el Madrid, que hi va guanyar amb molta polèmica.
Tres intervencions intervencions del VAR en favor dels blancs van ser claus pel devenir del maig contra els cuers, l'Almeria, que va donar la cara. Els àrbitres tornen a estar a l'ull de l'huracà.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Alma Giró? Bon dia.
Bon dia, avui parlarem de la primera Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina que s'ha fet aquest cap de setmana. També descobrirem a on està el restaurant amb la llista d'espera més llarga de tot el món i quant temps t'has esperat per a menjar-hi. I acabarem amb música de Joan Dausà, perquè no cada dia s'omple el Palau Sant Jordi i menys cantant en català.
Deixa'm-ho dir això, quina bogeria va fer, per cert es titulava així, la gran bogeria, quina bogeria que va fer Joan Dausà al Palau Sant Jordi de Barcelona, posant sobre la taula que la música en català també pot ser un èxit. 6 minuts, gairebé que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, 8 graus ara mateix a Barcelona, 5 a Tarragona, 1 grau sota 0 a Lleida, però 3 sota 0 a Girona. De tota manera, el fred d'ara de primeres hores al matí contrastarà amb un ambient més suau al centre del dia. Pugen les temperatures diurnes, que avui se situaran en general entre els 15 i els 20 graus, tot i que puntualment poden ser una miqueta més altes a punts de la costa, del prelitoral i també del sud de Catalunya. I demà aquesta pujada de les temperatures es notarà molt més a la resta del país, però tot i que parlem de pujada de les temperatures, els propers dies, compte perquè l'ambient serà fred a primeres hores del matí. Tot això acompanyat d'un ambient bàsicament assolellat. Ara al matí, boires a les comarques del Pla de Llera, que dificulten bastant la visibilitat, però que al llarg del matí s'han d'anar dissipant. Tot i això, com que no serà ben bé fins a migdia que marxaran, aquí l'ambient sí que es mantindrà fred durant pràcticament tota la jornada. Aquest matí també amb alguns núvols cap a l'àrea del Pirineu, poc importants, que a poc aniran desapareixent, i demà sí que esperem sol a tot el país, temperatures molt contrastades, matí fred però dia més suau, per no dir un punt càlid al centre de la jornada, és que les properes jornades, dimecres també i dijous, pujaran les temperatures que en alguns casos podrien arribar a fregar màximes de fins a 25 graus.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. L'accident a l'A2 entre Abrera i Esparreguera en sentit Barcelona fa acumular ara més de 3 quilòmetres de molta congestió i complica molt també l'accés a l'A2 des de la C-55, on hi ha 5 quilòmetres més de molta lentitud en sentit sud des d'Olesa de Montserrat. A banda, es manté el carril tallat per l'avaria d'un vehicle a la C-17 entre Aiguafreda i Tagamanent en sentit Vic, i retencions habituals als accessos a Barcelona, tant des de la C-58 a Montcada amb 3 quilòmetres com a la B-23 amb 5 quilòmetres més de cues entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, i a l'enllaç amb l'A2 a Sant Joan d'Espí. Pel que fa a les rondes, ja van molt lentes en sentit Llobregat amb 7 quilòmetres a la B-10 de Sant Adrià a l'altura de la Ciutadella i 6 quilòmetres més fins a la Vall d'Hebron a la Ronda de Dalt. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
A qui li donem el bon dia un dia com avui?
Bueno, ahir va jugar el Barça, també el Madrid i el Girona, com ens explicava ara el Pol Corredoira.
Ai.
Victoria Alberto Villamarín de Sevilla. Jo vull destacar un jugador que molt temps després va aconseguir aquest triplet de gols pels de Xavi i pels del germà de Xavi. Parlem de Ferran Torres, també conegut com el Tauró. Baby shot to do to do to do baby shot to do to do to do baby shot to do to do to do baby shot mommy shot to do to do to do mommy shot to do to do to do. El València, que va fer un partidàs amb permís de Lamine i el debutant Pau Courvasí, que avui, per cert, fa 17 anys, aquest nou central del Barça. Ja sabem el canvi de mentalitat de Ferran Torres, el salt que va fer aquest estiu, més enllà del pentinat una mica així, estil Moicà. Ferran s'ha sobreposat a les crítiques i està completant una bona temporada a nivell individual, inclús sortint des de la banqueta molts cops. De fet, s'ha guanyat la titularitat per davant de Joao Félix. Si Ferran és el Tauró, jo proposo que a Joao Félix se li digui el Manta, no? El Manta. I està a un gol de Lewandowski, Ferran. Molt bé per ell. A més, em va fer pensar en aquells vells temps en què Messi feia 24 hat-tricks per any. I, clar, jo no recordo la darrera vegada que un jugador del Barça feia 3 gols en un partit. Ara sí, Ferran ho va fer ahir. Per tant, bon dia per al Tauró i gràcies per donar-nos una petita alegria a la part culé de Catalunya.
I tant. Qui necessita de vitamines aquest matí?
Doncs també ens ho explicava una mica el corredor, i segur que després entra en detalls, jo us ho explicaré també. Les forces del bé, anem cap a les forces del mal. Escàndol majúscula ir al Bernabéu, no se podia saber, i tots els mitjans es fan ressò. El Madrid, molt ajudat pel VAR. Dios.
Vol ajuda, no ho sé, però... És un partit que no caldria haver jugat aquest partit, saps?
Per què? Ah, perquè ja se sabia.
Té els 3 punts.
Ja se sabia, no?
Maco.
Bueno, i escolta, i els vídeos de Real Madrid Televisió criticant els col·legiats de la Lliga que arbitren l'equip blanc, sempre doncs sembla ser que han tingut efecte. Vitamines a tope. Parlem del Madrid-Almeria d'ahir. Després d'una primera part heroica del cuer de la Lliga, l'Almeria, les decisions de l'extremeny Hernández Maeso, debutant aquest any a la primera divisió, s'ha erigit en la millor estratègia per la remuntada blanca. 3 decisions molt discutides, decretades en 10 minuts, entre el 57 i el 67, clar, és que va ser tot tan ràpid que encara és més impactant, no? Doncs han caigut, van caure les 3 del cantó blanc i van frustrar la gesta andalusa. La primera revisió que ha donat lloc a una decisió polèmica ha estat una motivada per unes presumptes mans del central Kaiki, de l'Almeria. Si bé és cert que la pilota impacta al colze del brasiler, també és que ho fa després d'una doble falta dins de l'àrea de Rüdiger sobre Edgar i de Joselu sobre el mateix Kaiki. Resultat, penal transformat pel Pichichi Bellingham. Per resumir, després va arribar un gol anul·lat a l'Almeria, també una mica discutible, i un braç legal de Vinícius per marcar el 2-2, marca amb
l'espatlla.
Amb l'espatlla, és a dir, no sé, segons com es miri, és una mà molt clara, però clar, no ho va veure bé. I per si fos poc, 11 minuts de descompte per acabar d'ensorrar la moral de l'Almeria, que van acabar sent 14 al final, 14 minuts, impossible resistir per un conjunt ple de cops anímics i futbolístics. Gol al minut 99 de Carvajal, toma ja, 3-2. Clar, a ulls de molts espectadors, l'actuació vista al Bernabéu agafa tins de conxorxa clara entre l'àrbitre de canvi i el del VAR. Inclús el director del diari AS i pare ideològic de la campanya del Villarato en els temps de Guardiola com a entrenador, Alfredo Relaño considera que la tarda d'ahir ha d'entrar amb mèrits propis en la llegenda negra del Madrid. I en Real Madrid Televisió, encantats, per cert. Traient pit, moltes vitamines tenen, en fi.
I dues coses al respecte. La primera,
a veure.
Culpabilitzo bastant més a l'àrbitre del VAR que a l'àrbitre de camp.
Sí,
és a dir,
sí.
L'àrbitre de camp té com no sé quantes persones davant cridant-li, dient-li de tot, i n'ha d'estar pendent de tot plegat, i sempre es pot equivocar l'àrbitre de camp, cosa que ja passava, evidentment, sense el VAR.
Sí.
I segona, tot això sabem que s'acabarà convertint en... És que els equips grans contra els equips petits...
Bueno, és que és així, sobretot perquè les...
Però és així.
Sobretot, bueno, perquè succeeix, és increïble, però succeeix.
Sobretot amb el Real Madrid en aquest país.
Les imatges que li posen és que no són completes, és que hi ha imatges que es veuen més clares, és que no s'entén, veritablement.
És absurd.
En fi.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Vinga, va, canviem de terç, sortim del tema esportiu. El llegiré un titular d'una notícia que ha despertat el meu interès. Joan, del 324, directament el titular diu així. Li roben el cotxe, el multen i triguen mig any a dir-li que és el dipòsit municipal de Salou.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Las cosas de Palacio van despacio, pero es que la historia no te desperdici. I clar, parlem del ciutadà de B, Josep Soler, el qual, atenció, li van robar el cotxe el 6 de juny del 23 en un polígon de Cornellà de Llobregat i va presentar la denúncia als Mossos. Fins aquí tot normal, un robatori a Cornellà, tot normal. Però hi ha més. El mes següent va rebre 2 multes del cotxe robat, una per excés de velocitat, amb una foto de radar a Calafell, i una altra d'aparcament a Salou, el 3 de juliol. Però això no va servir per trobar el cotxe. El cotxe anava deixant multes, però no localitzaven. La següent notícia va arribar el 17 de gener. El vehicle havia passat més de mig any al dipòsit municipal de Salou i la policia municipal li trucava per informar-li. Aquí tenemos su coche desde fa 6 mesos. Entremig va donar per perdut el cotxe, un Mercedes, per cert, i al final d'agost se'n va comprar un altre. En fi, no sé si poden passar més coses desgraciades amb un cotxe de permís i és fàcil que aquest veí se li torni a espatllar. Doncs el cotxe nou, ben fàcil, val? John.
Què?
Saps una altra cosa que va despacito, despacito? Digue. Com ens robeu el cor amb una informació tan ben feta i tan ben explicada cada dia, mica en mica, despacito? Vinga, enamoreu-nos amb el vostre informatiu.
Puc llegir el que posa el guió?
Què posa?
Chascarrillo que te crió.
La caravana, l'informatiu.
quart de nou del matí. Avui us comencem explicant en aquest programa que una investigació de La Vanguardia i RAC1 ha destapat el nom de l'agent francès que va investigar amb la policia Xavier Trias o la família Pujol. És Jean-Michel Pillon, Núria.
Sí, segons la investigació, Pillon va remetre el document fals difós a l'octubre del 2014 sobre un suposat compte de Xavier Trias a Suïssa. El Ministeri de l'Interior el va filtrar a través del diari El Mundo i ara La Vanguardia i RAC1 han recopilat documents i correus electrònics que mostren l'espionatge que va fer Pillon i, a canvi, hauria cobrat per aquesta feina, atenció, 50.000 euros de fons reservats.
Ara bé, què és el que s'hi diu ben bé en aquesta suposada investigació policial, Núria?
Als correus electrònics es pot veure com Enrique García Castaño, un dels comissaris més importants de la Policia Nacional durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz, li demana a Pillon que s'investigués si personalitats clau de l'independentisme tenien comptes a Suïssa. En el correu, en aquest cas, apareix el nom de Xavier Trias i també del seu germà.
I a qui més afecta aquesta trama?
Abans de l'exalcalde de Barcelona, Pillon va investigar també a la família Pujol per encàrrec de García Castaño. Concretament va demanar si algú dels integrants contestava la llista Falciani, un document en mans de les autoritats franceses, a més de 130.000 evasors fiscals. A la llista apareix un perfil amb dades de Jordi Pujol Ferrusola com a director d'una empresa, però no consta associat cap compte a l'estranger. Tot i això, Fillon va passar la informació recopilada.
Ara bé, anem al fons de la qüestió. Qui és aquest agent francès?
Pillon és el director de duanes de tota la regió de Tolosa de Llenguadoc, des de fa dècades que treballa a la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França. Es tracta d'un cos que lluita contra l'evasió de capitals i de vigilar les fronteres del territori.
I obrim altres qüestions perquè més de 25.000 palestins han mort a la Franja de Gaza per l'ofensiva israeliana. Les darreres 24 hores han mort prop de 200 persones.
Des de l'inici del conflicte armat el 7 d'octubre, la xifra de morts a Gaza s'eleva a 25.105 persones, la majoria dones i nens, a banda de 62.781 ferits, que són 293 més que l'anterior balanç. En paral·lel, diversos militars nord-americans van quedar ferits lleus dissabte en un atac amb míssils contra la base aèria Al-Sad, situada a l'oest d'Iraq. La intel·ligència dels Estats Units assenyala una milícia pro-iraniana com l'autora de l'atac, que es va produir dues hores després de la mort de cinc membres de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran a Damasc.
I encara en plana internacional, el governador de Florida, Ron DeSantis, es retira de les primàries republicanes a la presidència de la Casa Blanca i aplana el camí per Donald Trump.
El fins ara candidat també ha mostrat el seu suport a Donald Trump, dient que volen donar una altra oportunitat a l'expresident. DeSantis ha fracassat en el seu intent de plantar cara a Trump i frenar el seu ascens, i per això prepara la seva retirada imminent de les primàries per les eleccions presidencials, segons ha anunciat en un vídeo publicat a la xarxa X, l'antic Twitter. Ara Trump només s'ha d'imposar Nikki Haley, exambaixadora davant de l'ONU, amb qui competirà a les primàries de dimarts a New Hampshire. De fet, Trump ja va arrasar en els caucus d'Iowa, on va aconseguir la meitat dels suports, lluny del 21% de DeSantis i del 19% de Haley.
I obrim plana de política estatal perquè Pedro Sánchez ha anunciat aquest diumenge que els propers pressupostos estatals inclouran un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora. Ho ha dit així.
Creo que es relevante que seamos conscientes, a la luz de los informes de la OCDE, que pese al esfuerzo de los jóvenes, de nuestro alumnado, también de los maestros y de las familias, pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora.
El líder socialista ha explicat que ha donat llum verda a la ministra d'Educació, Pilar Alegría, per reunir-se amb el Consell Escolar i començar a elaborar una proposta. La iniciativa anirà dirigida a tots els joves que estan estudiant.
El Partit Popular, però, ha carregat contra aquest pla de reforç. Els populars consideren que amb la proposta de Sánchez assumeixen les carències del seu model educatiu i defensen que el sistema necessita un reforç extraordinari.
Fons del Partit Popular han assegurat que el retard dels alumnes en matemàtiques i lectura és responsabilitat d'un model educatiu socialista que consagra la llei del mínim esforç. El partit ha demanat diàleg amb les comunitats autònomes i ha assenyalat les successives reformes i contrarreformes en matèria d'educació com a principal problema a l'Estat.
Precisament, principal problema a l'Estat, ho dèiem abans, fins a 8 reformes educatives des de l'any 80, la LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEC, la LOCE, la LOE, la LOMCE i la LOMLOE. Es podrien posar d'acord, no? Ni que fos només per una vegada. Estaria bé. Dit això, va, no deixeu anar el cafè, que a aquesta hora encara us expliquem més notícies d'aquest dilluns. encara us expliquem a aquesta hora que el president del govern espanyol ha demanat al líder de l'oposició que el Partit Popular rectifiqui l'aliança amb Vox i s'obri a grans acords de país en benefici de la majoria social.
Així ho ha expressat aquest diumenge durant l'acte de clausura de la Convenció Política del PSOE a la Corunya i els ha estès la mà perquè ho facin.
Pues yo pido desde aquí al señor Feijóo que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está tendida.
A banda, Sánchez ha acusat el PP gallec de mentir a la ciutadania i agreujar la situació dels pèlets. Durant el seu discurs, el socialista ha demanat el vot per José Ramón Gómez Besteiro, candidat del Partit dels Socialistes de Galícia a la Junta, i ha recordat que és a través de la mobilització massiva quan es frena la dreta.
I per la seva banda, el líder popular ha continuat amb les seves crítiques contra una llei d'amnistia que, segons ha dit, era inconstitucional abans del 23 de juliol i ara és un model de convivència.
Així ho ha volgut deixar clar el president popular a la cloenda de la 26a interparlamentària del Partit Popular celebrada a Galícia.
És a dir, l'amnistia per a alguns polítics, los que voten al govern, los que no, no. La amnistía que era inconstitucional el 23 de julio y que ahora es un modelo de convivencia. La amnistía que supone que si me votáis, os la doy. Y si no me votáis, no os la doy. Y por tanto, nos vamos a votar, me vais a hacer presidente y yo os voy a perdonar los delitos que habéis cometido.
El líder del PP també ha anunciat que els ciutadans sabran respondre a les urnes. Feijóo també considera que Espanya està en venda amb Pedro Sánchez i recrimina el president espanyol que parli de defensar la democràcia des de Davos quan aquest colonitza les institucions democràtiques i de l'Estat.
Mentrestant, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha carregat aquest diumenge contra la cúpula judicial espanyola.
La Juntaire ha afirmat que són els responsables del que ha passat a Catalunya en els últims anys.
Hi ha una qüestió que és important i que s'ha d'anar recordant també. És a dir, els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omissió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot obviar.
En aquest sentit, Nogueras ha demanat que tots els que han avalat la injustícia i abusos perpetrats per part de la cúpula judicial actuïn per responsabilitat. La Juntaire ha fet referència també a les negociacions per les esmenes de la llei d'amnistia i creu que encara hi ha marge per arribar a acords.
I encara en política, Jéssica Albià ha canviat un missatge. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, li ha demanat que si vol fer política el que hauria de fer és presentar-se a les eleccions.
La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem ho ha dit en una atenció als mitjans des de la 32a Mostra Comercial i Agrícola de Sant Vicenç dels Horts.
És un missatge a García Castellón, jutge de l'Audiència Nacional. Estem veient la polèmica dels últims dies i nosaltres voldríem llançar un missatge molt clar. Si el senyor García Castellón vol fer política, doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions. Estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bat a bat, però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials.
El Biac també ha criticat el nomenament de Pere Aragonès com a futur candidat d'Esquerra. En aquest sentit, ha reclamat responsabilitat al govern i que no actuï per criteris electoralistes.
Em preocupa que aquests mesos que venen doncs n'hi hagi una lògica electoralista dins del govern. Crec que això a Catalunya no s'ho mereix i, per tant, sí que instaria la responsabilitat del govern per gestionar i per tirar endavant les mesures que siguin necessàries pel bé del país.
I altres qüestions, perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha acusat l'Estat de posar traves a l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, que el govern ampliarà pròximament.
En un comunicat, els republicans han denunciat que l'actuació s'ha demorat per entrebancs i tràmits imposats pel PSOE. El partit avisa que els esculls de l'Estat dels últims mesos provocaran que l'inici de les obres d'ampliació es demori entre 9 i 12 mesos. A banda, acusen els socialistes de prometre que l'Estat assumiria el cost de l'obra, que finalment assumirà la Generalitat, i demanen a l'executiu que acceleri les obres prioritàries per fer front a la sequera.
Una ampliació, per cert, de la primera desalinitzadora que va tenir Catalunya, que ja va suposar passar dels 10 hectòmetres cúbics als 20 per la sequera del 2007. Doncs ara se'n tornem-hi. I ha tot plegat el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, obre la porta a utilitzar petites desaladores portàtils per reduir l'ús de l'aigua d'aigua de boca i mitigar així els efectes de la sequera.
Garret ha explicat que el Port de Tarragona té en marxa una prova pilot per implementar dessaladores portàtils que poden generar 7 metres cúbics diaris. De moment només estan fent servir aquesta nova tecnologia per fer tasques de neteja, però hi ha la possibilitat de destinar l'aigua a altres usos. El president ha manifestat que aquesta opció pot ser vàlida per l'àrea metropolitana de Barcelona i ha apuntat que portar aigua en vaixells és car. També ha assegurat que el port està preparat per si cal fer-ho.
No tinc clar si al final es portarà l'aigua amb aquests vaixells o s'acabaran fent desalant l'aigua. És una qüestió de preu i d'oportunitat i de quantitat. Després és l'altra cosa, perquè tu portes aigua a Barcelona, però després la portes al Port de Tarragona a Barcelona, doncs podem estar preparadíssims, però després aquesta aigua ha d'anar a la xarxa municipal. També s'han de fer unes adequacions, això no és tan fàcil.
Més a llarg termini, Garreta projecta fer una planta dessalinitzadora a Salou. Seria la zona de l'antiga Pedrera, molt a prop de la Pineda, primera línia de mar, en uns terrenys de 8,5 hectàrees que ja són propietat del Port de Tarragona.
I anem cap a Barcelona, que és la tercera ciutat europea més atractiva per al talent emprenedor, segons el document Barcelona en xifres del Departament d'Estudis de l'Àrea Econòmica i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que recull precisament els principals indicadors econòmics.
L'informe, segons subratlla el consistori barceloní, situa la ciutat al capdavant de l'avenç del conjunt de l'Estat cap a l'economia del coneixement. Un altre indicador, Startup Headmap Euro, posiciona la capital catalana per 6è any consecutiu com la tercera ciutat europea preferida per establir-hi una startup, només per darrere de Londres i Berlín. És, a més, també 8è en el rànquing mundial de ciutats més atractives per visitants i emprenedors, segons el World Best Cities 2024.
I si parlem de mobilitat, les obres del nou passeig a la Gran Via, que connectarà amb el Parc de les Glòries, començaran aquest proper dilluns. Avui s'inicien els treballs de la primera fase de la urbanització de l'àmbit de la Gran Via de sobre dels túnels de les Glòries, que tindrà un gran passeig de 21 metres d'amplada amb zones d'estada i de joc.
La intervenció d'aquesta primera fase a l'àmbit de muntanya del passeig durarà un any i tindrà un pressupost d'11,41 milions d'euros. Quan acabi, s'abordarà la urbanització en l'àmbit del mar i el desdoblament de les vies del tramvia. La transformació preveu un carril a banda i banda per bicicletes, trànsit veïnal i serveis i també un espai bidireccional per busos i tramvia.
I un grup de persones ha llançat pedres contra trens de Rodalies de Catalunya entre Barcelona i Montcada i Reixac aquest diumenge a la tarda i ha obligat a aturar el servei des de les 6 fins les 8 fins a les 7 menys 10, segons ha informat des de les 6 i 20 fins a les 7 menys 10, segons ha informat des de Renfe.
Els vàndals apedregaven els combois i, a més, es col·locaven obstacles a les vies, la qual cosa provocava retards d'uns 20 minuts a les línies R2 i R11 de Rodalies. Els fets van passar al barri de Vallbona de Barcelona, entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. Adif va avisar els Mossos d'Esquadra, però quan els agents van arribar al lloc dels fets, els autors ja n'havien fugit i s'estava restablint la circulació de trens.
I obrim també altres qüestions, perquè les Borges Blanques ha viscut aquest diumenge la darrera jornada de la 27a Fira de l'Oli, un certamen que venia marcat per la sequera, una producció inferior i els preus elevats del producte.
Malgrat això, diferents productors s'han mostrat positius amb l'assistència. La percepció és que els visitants han vingut a buscar un oli de qualitat i estan disposats a pagar-lo, tal com ha explicat el president de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull.
La figa, de moment, està anant molt bé. La producció que hem tingut ha sigut una producció suficient com per poder abastir el consum que tenim. I la gent, tot i que, evidentment, aquests dos preus són més cars i els troben cars, estan disposats a pagar per un producte de qualitat. Com aquest oli és difícil trobant, i aleshores que hi hagi un preu una mica elevat, doncs la gent ho pot assumir.
En aquest sentit, altres expositors han celebrat l'assistència dels productors d'altres punts del territori, així com també l'afluència de visitants a la fira, que en aquest últim dia no ha parat de créixer des de l'obertura de les portes al pavelló de l'oli.
I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per localitzar 4 menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raïmat al Segrià.
El mateix equipament va donar l'avís a la policia i va presentar la denúncia. Arran d'aquests fets, els Mossos van detenir divendres a la nit el pare dels nens, que ha passat a disposició judicial. La policia continua buscant els menors que es trobaven sota la tutela de la Generalitat i també a la mare.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un vehicle que havia comès una infracció de trànsit al districte de les Corts, acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
Tot plegat després que els agents descobrissin que duia 15,9 quilos de marihuana al maleter. Una patrulla va aturar-lo per la seva conducció i en l'escorcoll va descobrir una bossa d'esport amb 15 paquets de cannabis. Els agents el van arrestar.
I la conductora d'un turisme ha mort aquest cap de setmana en un xoc amb un altre cotxe en un camí asfaltat entre Lleida i el Picat.
Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van topar frontalment. A conseqüència de l'accident, una de les conductores va morir. Es tracta d'una veïna de Castellbisbal de 48 anys. La conductora de l'altre vehicle resultava ferida menys greu i era traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes en accidents de trànsit d'enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
En cultura us expliquem que l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs ha estat la guanyadora del Premi Trajectòria a la Creació. El barceloní Eduard Castanyó s'ha emportat el Premi Trajectòria a la Traducció al Festival Tiana Negra 2024.
Els dos guardons es van crear l'any passat amb l'objectiu de reconèixer la tasca dels autors i traductors més importants del gènere negre en català. El certamen literari s'ha celebrat del 19 al 21 de gener amb una vintena d'activitats i un clar protagonisme del true crime i una mirada especial al gènere negre juvenil amb un club de lectura específic. D'altra banda, s'han mantingut les activitats clàssiques com la cadira d'orelles, el trivial negre i quatre negres i un saxo, on es presentaran les principals novetats del gènere.
Finalment, també us expliquem que l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc ha escollit els seus protagonistes per l'edició del 2024 en una gala celebrada al pavelló del Casal Montblanquí.
Jordi Cailà encarnarà el paper de Sant Jordi, mentre que Aina Martí serà la princesa de la 37a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi, que se celebrarà el 19 al 28 d'abril. Durant l'acte també s'ha revelat que Sílvia Paredes i Joan Borges assumiran els rols de reina i de rei. Una de les novetats de l'edició d'enguany serà que la Dracum Nocte transformarà la trama, els personatges i també la ubicació, i es passarà a fer a l'escenari del Foradot.
Gràcies, Núria. 32 minuts que passen de les 8 del matí. Anem als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Barça segueix viu a la lluita per la Lliga després de guanyar el Villamarín per 2-4 contra el Betis amb un gran Ferran Torres, autor d'un hat-trick.
Els veuran, això sí, havien de fer un esforç colossal per endur-se aquesta victòria i sumar els 3 punts. La primera meitat acabava amb un marcador de 0-1 després d'un gol del mateix Ferran Torres al 21 a passada de Pedri. Després del descans, quan els andalusos intentaven reaccionar, Ferran recollia un refús de la Minya Mal i ampliava així l'avantatge al marcador. Quan tot semblava sentenciat, els veuran es relaxaven i en menys de 10 minuts Isco era capaç d'empatar el partit. Davant d'aquesta situació, Xavi feia canvis, substituïa Vitor Roque per Lewandowski i feia entrar Joao Félix per Cubarsí, per cert, un Cubarsí que avui compleix 17 anyets. En el minut 90, precisament, Joao feia el 2-3, mentre que Ferran s'adjudicava un hat-trick ja en temps afegit. Parlava precisament l'home del partit, Esport 3.
Bueno, sí, si no ha sigut de la millor, una de les millors, sense dubte, i també pues, molt content d'arribar a 100 partits amb aquest club. Al final, quan tens disciplina, quan creus en tu mateixa, quan fiques tot el que tens dintre de tu sobre el terreny de xoc i sobre la resta de l'equip, al final crec que els resultats els aconseguissis.
Un altre dels millors va ser Lamine Yamal, també a Sport 3.
Tots molt contents per la victòria, per els 3 punts. Cap equip ha guanyat aquí. Ha sigut un partit molt difícil, però molt contents. Bueno, ha sigut un molt bon partit de tot l'equip, però entre aquest partit i el del Villarreal jo crec que el millor que he jugat. Sí. Molt important perquè si avui no sumen 3 punts, quasi ens anaven a la Lliga ja, però és molt important, la veritat.
Els Lorena són tercers a la Lliga amb 44 punts i un partit menys, igual que Madrid, Atlètic i Osasuna per haver disputat la Supercopa d'Espanya.
I qui segueix imparable i és líder a la Lliga és el Girona, després de passar per sobre del Sevilla per 5-1.
Amb la victòria d'ahir, els gironins aconsegueixen, a més del liderat, superar el seu propi rècord de punts a primera. Ara mateix en tenen 52. Tot i el resultat final, eren els sevillans els que s'avançaven primer al marcador amb un gol d'Isaac Romero quan només s'havien disputat 10 minuts de partit. El Girona, però, no li tremolava el pols i en només 5 minuts, Dobbik anotava un hat-trick que posava el marcador al 3-1. Ja a la segona meitat, un gol de Sigankov i un altre d'Estuani arrodonien la gesta de l'equip. Michel, l'entrenador, admet que no va veure el partit d'ahir del Madrid, el seu perseguidor més immediat.
No he visto el partido porque además el rival para nosotros no es el Madrid, es rival para el Barça, para el Atlético de Madrid, que son equipos para luchar por la Liga, nosotros no. Nosotros hoy hemos hecho historia, hemos conseguido superar el récord de puntuación del Girona en Primera División.
Quin partit, quin partidàs el del Girona i què polèmic el partit del Madrid. I és que els blancs aconseguien els 3 punts contra el cué de la classificació, l'Almeria in extremis, i amb el que molts qualifiquem que és un escàndol arbitral, qualifiquem, no m'he equivocat.
Tu i molta premsa, tant de Barcelona com de Madrid, tres decisions discutibles decretades en 10 minuts entre el 57 i el 67 decantaven la balança cap al cantó dels blancs. La primera revisió que donava lloc a una decisió polèmica era motivada per unes presumptes mans del central Caiqui que acabaven amb un penal transformat per Jude Bellingham. El segon gir de guió era l'anul·lació del gol del jugador de l'Almeria i exmadridista Ribas, la tercera decisió de l'àrbitre que marcava definitivament el partit era quan donava per bo un gol de Vinícius que era, en aquest cas, discutit per mans. Aquesta és la seqüència del VAR.
Valora tú la posible falta en ataque.
Para mí, falta en ataque no hay.
Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro.
Perfecto. Le da con el hombro.
Dale por la anterior. Por la anterior. Eso es.
Voy a señalar.
Por la anterior.
No hay falta.
A tot plegat, el col·legiat afegia 11 minuts de temps extra que servien per fer reflotar el Madrid amb el gol de la victòria al minut 99 que acabava enfonsant l'Almeria.
Té fins a 3 vegades en el hombro, le da en el hombro, des del VAR ves que ha de fer un àrbitre que està rodejat de 3, 4, 5, 8 jugadors cridant-li a la cara si no pita això. En fi, l'escàndol arbitral que suscitava un gran ressò a les xarxes socials.
I també a la premsa es pot titular Atraco a la Liga, Mundo Deportivo parla de robo i el diari es parla de remontada de VAR. Les polèmiques decisions provoquen la indignació de gran part del futbol espanyol. L'entrenador de l'Almeria, el primer.
Este partido lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí. Entonces, ¿qué quieres que diga? Es que no tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. O sea, no tengo palabras. Entonces, ¿qué voy a decir?
L'entrenador del Barça, Xavi, li donava la raó a Garitano des de Sevilla, també a Sport 3.
No, hem vist el partit, bé. La desgràcia, doncs, com ha dit Garitano, si parlem ens sancionen, per tant ho haurà vist tothom. Jo ja vaig dir a Getafe que no m'agradava per on anaven els tiros aquesta temporada i així està sent.
Un dels més expressius a l'hora de criticar l'arbitratge del partit va ser Enric Masip, mà dreta del president blaugrana Joan Laporta. Feia un tuit que deixava clara la seva disconformitat després de l'expulsió de l'entrenador de l'equip i els 11 minuts d'afegit dient i toma i ahora 11. Qui també hi posava cullerada a l'assumpte era el jugador blaugrana Íñigo Martínez, que penjava una història amb una emoticona rient, o l'exblaugrana Gerard Piqué, que afirmava estar veient una pel·lícula d'atracaments al canal Movistar Plus.
I encara el pitjor de tot plegat és que els àrbitres ja han dit que no es quedaran de braços plegats.
Sí, perquè segons Mundo Deportivo, el comitè tècnic d'àrbitres denunciarà davant del comitè de competició les paraules del jugador de l'Almeria, Gonzalo Melero.
Pues la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo que le doy ya pasa todos los límites.
Si la denúncia prospera, el futbolista s'exposa a una sanció de 4 a 12 partits de multa i, en aquest cas, també multa econòmica, de 600 a 3.000 euros. El precedent més recent és el del jugador del Girona, David López, que va rebre 4 partits de sanció i 600 euros de penalització, la forquilla més baixa de totes les possibles.
I si us parlem de segona divisió, us parlem de l'Espanyol, que torna a guanyar 55 dies després.
I el Luis Miguel Ramis torna a sumar de 3, en aquest cas amb la victòria a casa contra el Villarreal B. 2 gols d'un inspirat Braithwaite van deixar el triomf al feu blanquiblau, que no guanyava des de final de novembre contra l'Alcorcón. Braithwaite encara en va poder fer un altre, però el seu hat-trick va ser anul·lat. L'Espanyol escala la tercera posició després de la derrota del Ferrol per 1-3 contra l'Oviedo.
Darrer punt de futbol, en aquest cas de futbol internacional, perquè un episodi racista a la Lliga Italiana podria fer canviar el protocol.
Si el partit entre Udinese i Milà va haver de ser aturat durant 5 minuts per un nou episodi racista, el porter milanès va decidir abandonar el terreny de joc després dels càntics d'un grup d'aficionats que es trobaven a la graderia de darrere de la porteria. Doncs la FIFA ha emès un comunicat condemnant els fets i proposant que els equips amb aficionats racistes es perdin automàticament els seus partits en detectar aquest tipus de proclames. El màxim organisme del futbol mundial vol que aquest sigui el darrer episodi i que els clubs prenguin part d'una manera més decidida.
I en bàsquet, el Barça es desfà amb superioritat del Granada per 61-94 i passa pàgina de la derrota contra l'Efes a l'Eurolliga.
El domini dels Granada era total a partir del segon període, deixant sense cap tipus d'opció els seus rivals. L'estrella del partit va ser Satoranski, el jugador txec del Barça, que liderava l'equip cap a la victòria amb 15 punts. Al descans, els de Grimau ja guanyaven de 10, 3-2-4-2. A la represa, en aquest cas, Satoranski iniciava el quart amb 2 triples consecutius que acabaven dinamitant el duel. A partir d'aquí, passeig del Barça al Palacio de los Deportes de Granada.
Pitjor li han anat les coses al bàsquet Girona, que ha tornat a caure aquest cop a Lugo contra el Breogán per 93-75.
Sí, els gallecs que feien un gran tercer període i conduïen els catalans a la setena derrota consecutiva a la Lliga Endesa, resultat que els segueix enfonsant a la classificació, tot i que els gironins començaven el partit forts i igualats amb el rival, perdent només per 3 punts de diferència al descans. A la represa canviava totalment el guió. Els gallecs, amb 7 jugadors per sobre dels 10 punts, es mostraven superiors davant d'un Girona molt desconnectat.
Derrota també pel Morabanc Andorra, que queia a la pista del Baskonia per 108-95.
Tot i que els de Ivanovic sortien erràtics a la primera part, els andorrans ho aprofitaven per posar-se al capdavant i distanciar-se del marcador. Abans del descans, el Baskonia despertava i millorava el seu joc en atac. Després de la pausa, els bascos augmentaven encara més la renda amb jugades frenètiques i cistelles ràpides. Ja al tram final, el Baskonia sentenciava a base de triples.
I canviant d'esport, en tennis, Carlos Alcaraz buscarà avui l'accés al quart de final de l'Obert d'Austràlia, enfrontant-se a partit de les 9 al serbi Kekamovic, número 60 al rànquing ATP.
I ho farà ben assolit un nou rècord, i és que Alcaraz ha aconseguit en els darrers 7 grans slams que ha disputat arribar a la segona setmana del torneig, sent el jugador més jove de la història en aconseguir-ho. Recordem que Alcaraz va haver de suar poc dissabte passat enfrontant-se al xinès Chun Cheng Chang, ja que el seu rival es va a la tira per lesió. L'espanyol i el serbi només s'han vist les cares un cop. Va ser als quarts de final del Masters 1000 de Miami l'any 2022, on el murcià va acabar guanyant els 3 sets en un partit molt disputat, on dues de les 3 mànegues es van decidir al tiebreak.
I Novak Djokovic és a quarts de finals de l'Open d'Austràlia i buscarà aquest dimarts el bitllet per semifinals contra el nord-americà Taylor Fritz.
El serbi que exhibia el seu millor tennis, que no el va acompanyar, recordem, en els dos primers partits del torneig, ja es feia amb facilitat del francès Manarino en 3 sets per un doble 6-0 i 6-3. El seu rival fins i tot va fer mofa de la diferència de nivell fent 2-0 amb les mans en referència al doble 6-0. De tots els cops que Djokovic i Fritz s'han enfrontat en circuit de l'ATP, el serbi ha guanyat sempre, un total de 8 vegades.
I finalment un apunt de rugby, perquè la Santboiana s'ha classificat per les semifinals de la Copa després de superar el Ciències de Sevilla per 16-15.
Sí, és que el guanyador de l'enfrontament tenia passi directe a les semifinals de la Copa del Rei, el maig era d'anada i tornada, tot i que durant la primera part el domini del territori era bàsicament del quadre sevillà. Tot i això, la transformació per part de Pepe de la Torre deixava l'empat a 10 al marcador al descans. Els 10 minuts finals del maig suposaven un gran esforç pels catalans, que tenien recompensa final emportant-se al duel. Els altres 3 classificats per la Copa són el Burgos, el Brac i el Salvador.
3 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, comencem parlant de números.
Ah.
Com els porteu, els números, vosaltres?
Fatal. Segons Pedro Sánchez, malament.
Fatal, fatal.
Clar, no, a part, tots els que estem aquí normalment som més de lletres que números, no?
Jo soc un desastre. Jo no sé multiplicar, eh?
No?
No, jo comencem fort.
Jo no sé multiplicar.
Jo multiplicar encara, però...
Dividir?
T'entenc, perquè dividir, per exemple, dos xifres em costa molt, eh?
Ara. La de l'1, la del 2 i la del 3, igual arribo.
La del 9 ja no.
La del 4 se'm complica.
Tu, però això és perquè no et van explicar... O sigui, perquè no et vas aprendre les taules de multiplicar amb una cançó. Si te les haguessis après en cançó, encara te'n recordaries.
Les
vaig aprendre en cançó, perquè a més cançoneta. En la meva època, en l'època, jo soc de postguerra, pràcticament.
De postguerra, eh?
Sí.
Vinga, va.
Es feia molt això, però sí. que no, que el meu cervell no dona pels números.
Quant temps va tricar la ràdio a arribar a casa teva?
Com? Ah, vols
que
dir...
Que no n'hi havia quan
que
vas néixer.
Es va inventar...
Clar.
Jo estava a punt d'emancipar-me.
Va, au. A punt de prejubilar-te. No, doncs recomencem parlant de números, senyors i senyores, perquè, atenció, aquest cap de setmana s'ha disputat la primera Olimpíada Matemàtica Catalana i Femenina.
Molt bé.
Mai abans s'havia fet. I des d'aquí, doncs, celebrem aquestes iniciatives, ho puntualitzem posant el dit sobre el paper i fent soroll, que no sé si s'escolta.
Els oients agraeixen els copets.
Exacte, així anem posant èmfasis a cada frase que diem. No, està molt bé. Jo, de fet, recordo haver jugat a les proves cangur. No sé si
vosaltres
haver
jugat. I tant.
Què són les proves cangur?
No, les proves de matemàtiques.
Sí, era igual com unes olimpíades, però no eren... O sigui, era per nens i nenes que es feien, crec recordar, durant l'ESO.
Sí.
Batxillerat, no?
Sí, durant l'ESO.
Sí.
La LOCSE. Exacte, correcte.
Era com l'informe PISA, entre cometes, sí. O com les competències bàsiques, però avançades.
Eren,
no?,
unes proves que es presentaven els que dominaven més de matemàtiques.
Ara,
jo en aquest cas no hi era, no m'hi haguessis trobat mai.
Jo vaig anar
no
un any.
No m'hi volien presentar. Jo més de llengua, saps?
Perquè donaven pins molt bonics.
Sí, que és veritat.
I vaig anar perquè volia el pin, un pin d'un cangur, perquè com que eren les proves cangur, donaven pins de cangur. Bé, dit això, en aquest cas no es tracta dels pins de cangur, sinó de, com dèiem...
Vas tenir pin o no, però...
Sí, sí, perquè és per participar.
Clar, exacte, el que compta és participar.
Ah, és per participar.
Sí. Per això hi vaig anar.
Rafa,
és com les curses aquelles, de que fan ara, que tothom es porta la bosseta amb els regals.
Sí, sí, sí. Jo, de fet, a casa tinc una vitrina plena de medalles esportives, però com a participant. Agraïment de participar. Sempre, el més important ha estat la intenció participar. En el meu cas, compleixo sempre aquest requisit. Vinga, dit això, la primera Olimpíada...
Les proves, per cert, que encara es fan, a dia d'avui.
Les cangur?
Sí, sí, sí.
Jo juraria que sí.
Sí. Ja t'ho dic
sí,
jo.
Sí,
sí. Sí, confirmat.
Com ho tens tan clar, això?
T'ho acaben de dir.
Ah, val, perfecte.
Ah, veus que bé. Tu, Joan, tens com un apuntador, no?
Ha dit una font...
una font molt fiable.
Que en principi ha de ser fiable.
Sí, home, sí.
En principi. Mai se sap. Les punyalades que poden arribar.
Va, tira, tira.
Jo no sé qui parleu.
És igual, tira, tira.
Només dir-te que tens com un apuntador i m'encanta. No, vinga, va, l'Olimpíada. Primera vegada que es fa i sembla que ha estat tot un èxit. Eren 140 noies, Déu-n'hi-do, 140 noies fent un campionat, una Olimpíada de matemàtiques, i tenien totes entre 14 i 18 anys. Llavors vol dir que eren estudiants, són estudiants d'ESO i de batxillerat. I una cosa curiosa és que la prova, l'examen, era el mateix, no canviava, perquè no importava el coneixement que tinguessis ni tot el que sapiguessis, sinó la destresa a l'hora de resoldre problemes més, diríem, de lògica, no? Del procediment, com fer-ho. Llavors, hi havia 4 anys de diferència, però la prova era el mateix. Llavors, es veu que hi havia 3 hores, tenien 3 hores per resoldre 3 problemes, un per hora, no? Diríem, i eren problemes d'àlgebra i de geometria.
Et saps de matemàtiques, eh? Si són 3 problemes...
Molt bé.
3 hores...
Potser també donen un pin,
segur. Però devien ser molt complicats, aquests problemes.
Sí,
perquè una hora per problema és que t'hi has de pensar, t'hi has d'organitzar, entendre-ho.
Jo, de veritat, que quan parlo de matemàtiques, no sé si us passa, però a no ser que us encanti les matemàtiques o que hàgiu escollit un camí o una carrera similar que dius, és la meva passió, se'm posa amb el cos, però de debò, és com que el meu cos té records de, ostres, quan venien els exàmens de mates, haver d'anar a reforç, perquè és que tinc mal record.
A mi em passa igual.
A mi em va passar molt en la física i la química.
També.
Vas patir.
Jo crec que el tema de les ciències i les matemàtiques està silenciat als mitjans perquè tots els que fem als mitjans som de lletres.
Sí, això és veritat. No, però estic d'acord amb el que diu l'Olma. Jo me'n recordo que ens teníem exàmens i ho intentava, obria el llibre i feia problemes i anava a reforç.
I no hi havia manera.
No.
Per cert, Pol, està silenciat als mitjans, menys a Radio Estel, on tenim una secció que es diu Obrim el capó sobre ciència i que val molt la pena escoltar cada setmana.
Radio Estel és un oasi dins l'actualitat.
És que ho tenim tot.
Mira, Falqueta.
Sí, sí. Bravo que sí, bravo que sí. No, l'objectiu, com... Mira, a més enllà de que potser tens la sensació de que els mitjans de comunicació no apareixen gaire a les ciències o les matemàtiques, el que sí, el que és molt cert és que les carreres de ciències, sobretot la carrera de matemàtiques, no hi ha dones que la cursin. De fet, només un 38% de mitjanes són dones. Sí, són molt poques dones que estan cursant aquest tipus de carreres. Llavors, l'objectiu d'aquestes Olimpíades era apropar, també és una mena de ser com un mirall, no? De dir, mireu, fem això, perquè a més l'Olimpíada es feia a la universitat, llavors moltes d'aquestes noies, estudiants d'ESO i de batxillerat, trepitjaven una universitat per primera vegada, per tant, també es podrien fer una idea del què s'hi feia i de com era, més enllà del que veien a les pel·lícules, i era una forma, és, de fet, l'objectiu d'apropar les matemàtiques a les noies. Què et passa, Rafael?
Ens ho comentaven les darreres convidades, no?, d'on són les dones.
Correcte.
Enginyeres que eren rara avis en les seves carreres.
De fet, coneixeu alguna noia que estudiï o hagi estudiat matemàtiques, vosaltres? Jo no.
Conec ningú, ni home ni dona.
Sí, n'hi deuen haver, però són un percentatge molt i molt petit.
Clar, és un percentatge petit.
38%.
És veritat que els darrers anys ha augmentat aquest percentatge, però és molt paulatí, és molt lent.
No, i després, és que m'està venint al cap traumes amb les matemàtiques. És que, clar, no teniu fills cap,
els
que esteu aquí. Però ja quan et venen els fills a demanar-te ajuda amb les matemàtiques i has de confessar obertament que ets una ameba i el teu cervell no dona, doncs és un moment molt patètic, saps?
No passa.
Diuen, però estoy en segundo. No sabes hacer
esto. No, però igualment,
Mira, jo amb això tinc una anècdota que és que, clar, les matemàtiques es poden explicar de moltes maneres. La qüestió és que l'entenguis. Llavors, quan jo tenia deures a casa, ma mare me les intentava explicar, pobra, jo, que no les entenia, i feia venir a la millor amiga de ma mare, que se li donava bé explicar matemàtiques, a que m'expliqués matemàtiques com m'agradava entendre-les. Sí, en definitiva, que això, que aquest cap de setmana s'han fet les Olimpíades, i ara les que treguin millors resultats podran participar a les Olimpíades Matemàtiques Estatals i Europees, que tenen el nom de European Girls Mathematical Olympiad.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. ja anirem informant.
Ai. A Champions de les matemàtiques.
Exacte. Eh? Anem amb més cosetes?
Més cosetes, va, i ara obrim notícia amb una pregunta, que us llença a l'aire. On creieu... No mireu el guió, Joan, sisplau. On creieu que està?
Tanca els ulls, tanca els ulls.
És com un joc, m'heu d'endivinar. Heu d'endivinar on està, on creieu que està, i quant de temps has d'esperar per a poder menjar al restaurant que té més cua de tot el món.
Ui.
Uau.
Llista... Uf,
doncs abans, abans ho tindria clar, que era el Bulli. Ara no ho sé. No tinc ni idea.
O sigui, no és el millor, és el que té més cua.
No, per anar en el restaurant que té la llista d'espera més llarga de tot el món. Quant de temps heu d'esperar i on creieu que està aquest restaurant?
Mira, jo temps d'espera et diré 2 anys.
D'acord.
On està? No, tinc ni idea.
Més apostes?
2 anys i mig i està fora de Barcelona.
Molt bé, mira, veus que bé. Ens agrada, és que la Núria la lògica la porta bé.
Sí, perfecte.
Jo diré...
Les matemàtiques.
Exacte. Jo diré que està a Austràlia.
D'acord.
No sé per què. I que es triga 4 anys, perquè és una legislatura sencera. I ja està.
Jo anava a dir 3 anys de cua i és el Burger King de Sant Adrià. L'altre dia vaig parar i dic, bueno, escolta, això era menjar ràpid, saps què vull dir?
Ai. No, doncs, atenció, Pol Corredeira, 4 anys. Però no està
fàcil. 4 anys.
Excel·lent!
Bravo, Pol.
Està celebrant anys. Més que la Zamboiana, eh?
Ai, mira com he celebrat, eh?
4 anys, però el restaurant està al Regne Unit.
Fixa't.
Ah, mira, jo no ho hagués dit mai, si ho soc no. Sincera. En concret està a Bristol, i el restaurant es diu The Bank Tavern. Llavors anem a descobrir per què és important aquest restaurant i per què hi ha tanta cua.
The Bank Tavern.
The Bank Tavern.
Què és Escòcia, això?
Bristol.
No, Bristol, no. No, Bristol no és Escòcia, no busquis que Bristol no és Escòcia.
Doncs Bristol, està a Bristol, i per què es tarda 4 anys en poder menjar? Ja, doncs bàsicament resulta que fan una carn molt especial que ve de les granges de West Country, llavors tothom vol anar a provar aquest tipus de carn, a part es veu que canvien el menú, que és una cosa que els hi funciona molt i com pel que més destaquen és que cada setmana tenen un menú, però cada setmana el canvien els entrants i les postres.
M'agrada molt això, eh?
Doncs pots variar, també penso, si tardes 4 anys en anar-hi és poc probable repetir menú, ara només faltaria que tinguessis la mateixa setmana del 4 anys més enllà i provessis el mateix menú.
Casualitat, sí.
No, doncs resulta que la gent hi va per la carn, però també és evident que hi hagin 4 anys de llista d'espera perquè és un restaurant que només té 7 taules.
Ara
aquí s'entén tot.
7 taules? Ja els hi surt a compte.
Home, si tenen 4 anys de llista d'espera...
Bueno, clar, perquè no, tampoc tan complicat.
Feina assegurada tenen.
Els cambrers saben que fins al 2028 treballen.
És molt car?
No, mira, aquesta és l'altra. De mitjana costa 40 euros.
Ah, molt bé.
Es veu que el xef el que vol és apropar la bona cuina, però a que tothom, entre cometes, tothom s'ho pugui arribar a permetre, no? Sí. És un menú de 220 euros a molts restaurants que trobem per aquí.
Deu ser el típic restaurant que tu vas allà i vius com una experiència gastronòmica, no?
Mm. Allò que per posar-te un plat triguen 15 minuts d'explicació.
No, però s'està posant molt de moda, això, ara.
Sí, mira.
A Banyoles, perdoneu, eh?
Mm. Es comprà cap a casa, Núria Ros?
Han obert un restaurant de pasta fresca, només obren per dinar, també hi ha 7-8 taules, i tu vas allà que no saps què menjaràs, és a dir, pasta segur, no? Evidentment, si fan pasta, però l'entrant l'escullen ells i et diuen, mira, avui de pasta al dia hi ha això amb aquestes salses. I els postres també són oberts, és increïble.
M'agrada.
20 euros. És que hi ha restaurants que estan molt bé.
Sí, i cada cop és cert que es porta més el concepte d'anar a menjar amb els ulls tancats, és a dir, no saps què menjaràs i vas a veure...
El Burger King no passa, això.
Però pots obrir els ulls mentre menges?
No, clar que sí. Hi ha restaurants que no. Hi ha restaurants que no.
No, ara ja això és sensorial.
Exacte. Que és fosc.
A mi m'agradaria, eh?
Sí.
Vosaltres?
No. M'hi trobareu.
No.
Mi sí.
Jo per sempre provar. Pensaria que m'estic menjant una taràntula.
El problema serien les textures. Sí, les textures em costaria
més. The Bank Tavern, eh?
The Bank Tavern.
Que avisin amb temps quan hagin de tancar.
Exacte. No, però que, clar, o sigui, si tanques...
Hauran d'avisar 4 anys abans.
I hauran de trucar moltíssimes persones.
Sí.
Ostres, la tasca de producció
la tasca de producció, compte.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta i sé que t'agrada molt. Cantant, no?
No.
No? És Joan Dausà. És en Joan Dausà amb el seu Jo Mai Mai. I la posem perquè si algú ha estat hivernant durant les últimes 24 hores, per dir-ho d'alguna manera, i no s'han enterat que en Joan Dausà ha fet història, i diem història perquè Joan Dausà ha estat capaç d'omplir un Palau Sant Jordi, que això són més de 16.000 entrades venudes, omplir-lo, fer un concert amb totes les entrades exaurides i fent-ho, i el més important, cantant música en català. Llavors, això no molta gent ha estat capaç de fer-ho, sembla molt fàcil de dir, però atenció, en podreu aconseguir. Els últims casos que tenim d'omplir un Palau Sant Jordi, per exemple, ha estat Zoo. Mm-hmm. També ho cas gràcies, que de fet jo vaig anar a aquest concert i recordo que explicaven i ho deien com una cosa molt normal, com els havia arribat a costar omplir un Palau Sant Jordi. No és gens fàcil. I si mirem una mica més enllà, doncs han arribat a omplir Joan Manuel Serrat, Lluís Llach o en Raimon, també.
Llavors, Dausat, si es diu ple fins a la bandera, vol dir fins a dalt de tota la cantonada. Era una bogeria.
Clar, eren 16.400 entrades venudes i jo recordo que a Oques Grasses, no sé com van les normes, però sé que hi ha com un mínim d'entrades per poder dir que has emplenat el Palau Sant Jordi, però Oques Grasses, per exemple, el que va ser posar un escenari al mig de tot, que hi eren uns metres quadrats que t'ocupaven, llavors com que eren menys entrades disponibles i com que intentes fer totes les jugades per a poder-ho aconseguir, però és que el que ha aconseguit Joan Dausà és aplaudiment i què menys. En total, ens ho pot dir Joan Trias en aquest cas perquè crec que hi vas anar, no?
Sí, tant.
Dues hores d'espectacle, no?
Sí, sí, dues hores i escaig.
Doncs, vull dir que dius, està bé, està no, superbé. Bé. I sembla ser que hi van haver-hi convidats especials, no?
I tant.
Julieta, la cantant que van cantar junts. Quina cançó van cantar?
Van cantar aquella... La de l'anunci estrella... És que no sé com es diu la cançó. L'anunci estrella d'am.
D'acord. La gran
aquella afolla. Dedicada... No, la que van dedicar al mar.
D'acord. I també hi va haver-hi el líder de Love of Lesbian, no? Santibalmes, crec.
I va anar...
Que... I en aquest cas... Ah, no, i la Judit. També. La Judit també, no? Que és la protagonista
no
de la
cançó. No la Caselles,
eh? No. La Judit, la protagonista de la cançó que escoltem, la Jo Mai Mai,
sí.
Que diuen, jo pel que he vist, no hi vaig anar, però pel que sí que he pogut anar veient, que va ser superespecial i superemotiu,
sí.
I preciós, i sessió de teràpia, no? Llavors hi ha un missatge que m'ha agradat molt, que deia en Joan Dausà mateix, ell mateix per les xarxes socials, que el seu objectiu d'aquest concert era que la gent sortís del Palau Sant Jordi, d'un recinte on hi caben més de 16.000 persones, amb la sensació que han anat a un concert de la sala Elio Gabal de Barcelona, que és una sala molt petita i molt propera. No sé si ha estat així.
És una pretensió...
És estrany tenir 16.400 persones davant
i fer-ho proper.
Que allò sigui l'Elio Gabal. No, proper sí va ser, i va ser molt especial, i va ser, com deies, molt, molt emotiu, però clar, amb 16.000 persones...
Què vols? Què vols? No, no patiu, perquè si no hi ha un altre més, o sigui, bones notícies, resulta que Joan Dausà vol fer com una segona gira...
La bogeria aquest... 2.
Exacte.
Va anunciar, no una segona gira, sinó un segon concert d'aquestes característiques, i va anunciar que seria o a Donosti...
Sí?
O a Sevilla...
Sí, que xulo. O a Madrid.
O a Madrid o a París.
Exacte,
a
Madrid, París o Donosti.
I si no heu vist el concert, també podeu entrar a Instagram i
el veureu,
sí. Veureu tot el concert.
Sí, sí, de fet, aneu a les destacades, a les històries destacades de Joan Trias, que segur que també el teniu. Jo me'n vaig entrar pel concert pel ticket d'en Joan Trias. I que a veure com ha anat, vaig posar els vídeos, dic, molt, molt maco, no? I també perquè hem tret avui aquest tema, doncs perquè, atenció, senyors i senyores, aprofito aquesta vinentesa, perquè avui a TV3 s'estrena una sèrie de ficció juvenil que es diu Jo Mai Mai, evidentment és una clicada d'ulleta a la cançó d'en Joan Dausà, la mítica cançó que la majoria coneixem, no?
Una sèrie, per cert, que alguns membres d'aquest equip l'hem pogut veure i que promet, eh? Que promet molt,
sí,
aquesta sèrie.
Sí, sí, de fet, el que a mi m'encanta ja és la canció, perquè van reversionant cançons a cada capítol, s'estrenarà cada dilluns un capítol, i a cada capítol doncs reversionen cançons dels últims 30 anys catalanes. Una d'elles, la primera, és Jo Mai Mai, d'en Joan Dausà, que sona molt bé, que ara l'escoltarem, i dic això perquè avui no desintonitzeu aquesta ràdio, perquè a 11:45 podrem parlar amb dos actors protagonistes d'aquesta nova sèrie, la Clàudia Riera i en Biel Rossell, d'acord? Llavors us deixem, si et sembla bé, Joan, amb la cançó reversionada de Jo Mai Mai, que surt en aquesta nova sèrie, que també es diu Jo Mai Mai, i que canta l'actriu protagonista, la Mai, que avui parlaràs amb ella, la Clàudia Riera.
Som-hi. Gràcies, Olma.
Fins demà.